Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Aquest davantal d'ara avui és molt senzill. És molt senzill perquè he agafat el mateix del 26 de març del 2020. Feu memòria, eh? 26 de març del 2020. I deia aquell matí: els metges són aquell tipus de gent a qui sempre saludem afablement esperant que pel fet de tractar-los bé el diagnòstic sigui bo, com si tot plegat tingués una relació de dependència directa. A més, quan ens pregunten com estem, el responem amb un tèrbol monòleg sobre les nostres patètiques vides amb veu de xai d'escorxador. Es passen mitja vida estudiant, més de la meitat de la joventut a la universitat, uns quants anys més de residents, i ara en plena pandèmia ens en recordem i el reivindiquem quan fins llavors els hem estat criticant i gairebé maltractant perquè no ens han dedicat el temps que volíem i no ens han donat les respostes que esperàvem. Molts cops hem sigut uns desagraïts amb ells i ara, en homenatge a com de caragirats podem arribar a ser com a societat, els aplaudim cada vespre per fer-nos perdonar els pecats comesos quan no els veiem com uns herois. Sempre ens recordem del sistema sanitari quan ens toca i, com que ara trona, Santa Bàrbara apareix a les nostres oracions en forma de bates blanques i verdes. El que estan fent ara no té paraules d'agraïment que càpiga en un davantal. No en som conscients per molt teatre que fem cada vespre aplaudint l'anonimat d'hospitals, de centres d'assistència primàries i de clíniques d'una manera tan emocionant i a la vegada absurda. Ser àngel és un ofici precari al segle XXI. Es paga malament i els darrers anys totes les administracions públiques l'han vist amb la mirada estràbica. Passarà el temps, s'hauran deixat la pell que els haurà caigut a tires per les unitats de cures intensives dels nostres hospitals i d'aquí a uns mesos, quan el virus tingui vacuna, ni els aplaudirem perquè Santa Bàrbara tornarà a estar entre Santa Cecília i Sant Francesc Xavier a la Capella 10 de la Catedral de Barcelona. Llavors esperarem que un dia troni. Però que ningú no se n'oblidi d'aquestes setmanes, d'aquest sobreesforç, d'aquesta desventura, d'aquesta barbaritat que han fet tots els que ens estan rebent als centres sanitaris per defensar les nostres vides i lluitar contra el virus. Tots. Metges, infermers, residents, personals de neteja, àngels de la guarda, dolça companyia, no ens desespereu ni de nit ni de dia. Quan això passi, la primera lliçó del catecisme del futur de les nostres vides serà valorar tots aquests professionals i que quan els vegem desfilant les manifestacions de torn per reclamar la dignitat de les hores extres, ens posem al seu costat. Els seus problemes, recordem-ho quan toqui, són els nostres. I quan els científics reclamin diners per la investigació, en lloc de cantar-nos valquíries amb les excel·lències militars de la Guàrdia Reial, haurem de canviar la música per balades dedicades als nostres investigadors, que són els que milloraran el nostre futur i els de les generacions que ens venen. I recordem sempre que tot el que hem de fer ho haurem de fer aviat, per nosaltres i per ells, per les seves bates, les seves màscares, els seus fonendoscopis, per tots aquests professionals sanitaris. Moltes gràcies. No tenim paraules per tantes gràcies que us haurem de pagar algun dia. Reitero, davantal del 26 de març del 2020. A qui correspongui. Són les 8 i 4 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dimarts, dimarts 24 de gener del 2023.
I avui comencem el dia amb els primers flocs a cotes baixes. De fet, ara al matí s'espera neu amb una cota d'entre 200 i 400 metres entre Girona i Barcelona i al vespre més aviat entre Tarragona i Lleida. I abrigueu-vos que fa fred.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, en general hi ha vies més congestionades a aquesta hora, sobretot a les rondes de Barcelona, amb trams lents de 9 quilòmetres d'aturades a la B10 entre el Nus del Besòs i la Barceloneta, i la B20 amb congestió a Santa Coloma de Gramenet, tot en sentit sud. Altres vies que normalment registren poques retencions a aquesta hora, com la C31 a Badalona, avui arriben a més de 5 quilòmetres d'aturades en direcció a Barcelona.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Comencem el dimarts mirant el cel, perquè hem de dir que aquesta hora al matí neva a cotes molt baixes. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
On neva aquesta hora al matí?
Doncs mira, ara mateix hi ha alguns ruixats febles al voltant del Barcelonès, també cap al Ripollès, Osona, el Baix Empordà i el Gironès, i fins ara s'ha vist neu o aigua neu, per exemple, a la Floresta, a Terrassa, a Bellaterra, també cap a Parets del Vallès, a Vallvidrera, s'ha vist aigua neu a Sant Feliu de Llobregat, Mollet del Vallès, a Alella, també s'ha vist neu a Sant Fost de Can Centelles, a Sabadell, Observatori Fabra de Barcelona, a Begues, Viladecans, també s'han vist alguns flocs, per exemple, cap a La Maquinista, i també neu, de fet, enfarinada, cap a Ripoll. Per tant, aquests són els punts on s'ha vist nevar fins ara, i de fet, durant tot el matí es poden repetir aquestes nevades, en qualsevol cas seran anecdòtiques, sobretot comarques de Girona i de Barcelona, amb cota de neu d'entre 200 i 400 metres, i després aniran avançant també cap a punts de la Catalunya central i de cara al vespre, sobretot comarques de Tarragona i també cap al Pla de Lleida. Entre Girona i Barcelona es podrien repetir també aquests ruixats de cara a la tarda, però amb una cota que anirà pujant entre els 600 i els 800 metres. Hi ha aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per més de 2 centímetres a partir dels 400 metres. Tot plegat amb aquest ambient fred, ara mateix 7 graus sota zero a Puigcerdà, 3 positius a Sant Cugat del Vallès, 1 a Girona, 1 sota zero a Lleida, 2 a Tarragona i de 1 a 5 graus a la ciutat de Barcelona, i amb el vent que es notarà sobretot a les comarques de Girona i també al mestral cap al sud, i al mig ja es notarà també en altres sectors de la costa.
Val. Aquest fred i aquesta neu, això es mantindrà també els pròxims dies o no?
No, demà ho deixem enrere. De fet, aquest vespre aquestes precipitacions aniran marxant per les comarques del sud, bàsicament, i demà tindrem un dia de sol i de núvols prims i comença a pujar la temperatura. De fet, entre demà i demà passat pugen entre 4 i 5 graus aquests termòmetres, però després tornen a baixar entre el divendres i el cap de setmana, que tornarà a fer més fred.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicament sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Són les 8 i 7 minuts. Dani Alves hauria abusat d'una altra dona la mateixa nit en què presumptament va violar una jove als serveis de la discoteca Sutton de Barcelona. Ho publica La Vanguardia, que recull el testimoni d'una de les acompanyants de la víctima, que assegura que el futbolista també la va grapejar amb violència i li va fer tocaments en zones íntimes. Un fet coincidint tant en el relat de la víctima com en el d'aquesta acompanyant. De fet, La Vanguardia relata com els Mossos han anat localitzant totes les persones que van ser en aquesta zona de la discoteca, a qui han anat citant a comissaria per prendre'ls declaració. Un d'ells és el cambrer del reservat, que hauria insistit a la víctima, la seva cosina i una amiga, que s'apropessin a la taula on hi havia Dani Alves i un amic seu, un xef brasiler que es diu Bruno. Doncs bé, atenció, perquè, segons relata la Maica Navarro, avui aquí a la, avui a La Vanguardia, després de la nit dels fets, aquest home va buscar la víctima a les xarxes socials i la va trobar per Instagram, li va escriure i es va oferir per ajudar-la en tot el que ella necessités. Uns missatges que, per cert, la noia també va aportar als investigadors. Però El Mundo avui explica un altre dels detalls que hauria estat clau per donar credibilitat al relat de la víctima. Es tracta d'una mitja lluna que el futbolista té tatuada entre el melic i el pubis i que la dona va descriure en detall a la jutgessa. Quan Alves va declarar, la jutgessa li va demanar pel tatuatge i, de nou, el futbolista brasiler va entrar en contradiccions. Primer va dir que ell estava assegut amb la camisa posada, que la noia se li va tirar al damunt i que no podia haver vist el dibuix. La jutgessa li va repreguntar i aleshores Alves va canviar el relat dient que s'havia posat dret perquè havia tingut relacions consentides i que per això la noia li va veure la mitja lluna tatuada. Davant d'això i d'altres contradiccions diferents, com que no la coneixia o que no l'havia vist mai quan les càmeres de seguretat demostraven el contrari, a constatar que hi havia risc de fugida, la jutgessa va decidir que Alves ingressés a presó de manera provisional sense fiança. Aquesta setmana, la defensa de Dani Alves presentarà un recurs contra l'ingrés a la presó. De moment, el futbolista ha passat la primera nit a Brians 2, és la quarta nit que passa entre reixes, però la primera a la cel·la, on s'estarà tot el temps que la justícia el tingui en presó preventiva. L'han instal·lat al mòdul 13 d'aquest centre penitenciari de Brians 2, on hi ha interns condemnats per delictes sexuals. Això després d'un canvi de presó molt poc habitual des de Brians 1, on va entrar, recordem, divendres al vespre. Té més dades i ens ho explica en Benet Iñigo.
La presó que acull els presos preventius a Barcelona és Brians 1, però en alguns casos excepcionals i sovint per persones conegudes acaben a Brians 2. El motiu, segons segons fonts penitenciàries, és que les instal·lacions permeten gestionar millor la presència d'un personatge com Alves i garantir tant la seguretat com la convivència dins el centre. Per començar, a Brians 2 hi ha de mitjana 80 presos per mòdul, mentre a Brians 1 en són 200. Neguen, en tot cas, cap tracte de favor i diuen que el canvi no es fa perquè les instal·lacions siguin més noves ni tampoc s'intravalorar el tipus de delicte que s'atribueix a Dani Alves. Les mateixes fonts expliquen que el jugador té un company de cel·la per facilitar-li l'adaptació al centre. Si en podrà sortir o no abans del judici, dependrà dels recursos que posi la seva defensa contra la decisió inicial de la jutgessa, i no està gens clar que ho faci la mateixa advocada que el va acompanyar divendres. Segons ha pogut saber RAC1, el seu entorn ha contactat amb diversos advocats penalistes de prestigi per valorar altres opcions. En tot cas, encara no s'ha concedit la vènia a cap altre lletrat.
Gràcies, Benet. Però hi ha més detalls de tot plegat aquest matí. De fet, en parlarem aquí al Món RAC1 amb la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro, i amb la directora de l'associació Genera, que és la Laura Macay Andrés. Ella també és una de les autores del protocol que la discoteca Sutton ha aplicat per lluitar contra la violència masclista. Seran temps de tertúlia amb Lola García, Bernat de Déu, Joan López Alegre, Susana Cuadrado i Toni Aire. Per cert que el govern, per la seva banda, també té un protocol contra la violència sexual a les discoteques. Es va redactar el 2019 i des de llavors s'hi han adherit 85 administracions, entre ajuntaments i consells comarcals i una quarantena d'entitats. De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa el periodista i col·laborador del Món RAC1, Pere Cullell.
La polada que ha pres el cas de Dani Alves està condicionada, com és evident, per la seva enorme repercussió mediàtica. És tan forta la incidència de la seva notorietat que pot ser fàcil que alguna persona es pugui confondre a l'hora de valorar del que estem parlant. I estem parlant, per mirar de ser precisos, d'una acusació de presumpta violació. La presumpció d'innocència s'ha de mantenir sempre, que acumula una quantitat d'indicis probatoris suficient com perquè la jutgessa dictamini presó sense fiança. Presumpta, sí. Presó sense fiança, també. A partir d'aquí hauríem d'evitar com fos la temptació de muntar un circ alimentant hipòtesis i especulacions per fer bullir l'olla i entretenir el personal. Els fets i les proves són feina de la policia i dels tribunals. En tot cas, aprofitem el focus per mirar de fer pedagogia i denunciar la impunitat en què se solen moure els que pensen que qui paga mana i el del vostè no sap amb qui està parlant. I aplaudim la decisió de denunciar el delicte. Qui s'ha de sentir protegit és la víctima, i qui s'ha de sentir perseguit és el responsable. Presumpte, sí. Presó sense fiança, també.
Per, ara deia el Pere Cullell, perseguir, que és com se senten moltes dones periodistes, com ahir es va poder quedar demostrat en la xerrada que hi va haver al Parlament de Catalunya. Tres de cada quatre dones periodistes han patit ciberassetjament en algun moment de la seva carrera, i sobretot quan han publicat informacions incòmodes pel poder. Són xifres de la UNESCO que corroboren les professionals de comunicació del país. Ahir diverses associacions de periodistes van participar al Parlament de Catalunya en unes jornades per denunciar que cada vegada és més habitual el linxament que reben a les xarxes socials, bàsicament al Twitter. Unes campanyes d'assetjament que sovint busquen fomentar la por, la inseguretat i el dubte, perquè els i sobretot les professionals s'autocensurin. Durant l'acte, algunes de les professionals més reconegudes del món del periodisme van explicar les seves experiències, per exemple el cas de la redactora del Periódico, col·laboradora del Via Lliure, Sara González, i del Món RAC1, una de les responsables de destapar el cas del Masas. Sara González va denunciar que aquesta violència a internet afecta principalment les dones.
L'assetjament digital s'acarnissa especialment en les dones. S'han convertit en una gota malaia a les nostres rutines laborals i té també un impacte personal invisible i silenciat. I això no es resol en un "doncs no ho miris", de la mateixa manera que pel carrer no diríem "doncs tapa't les orelles i tapa't els ulls".
O Mònica Terribas, ara tertuliana del Món RAC1, que va parlar de l'augment de crítiques que va rebre quan es va convertir en la primera directora de TV3.
Jo vaig començar a notar molta més pressió en el moment que vaig ocupar una posició d'ocupa del patriarcat. Una cosa és ser-hi en el món públic i una altra cosa és ser una ocupa que substitueix el seu espai.
Va ser un acte en què les periodistes van parlar sense embuts de l'onada d'insults i de vexacions, sobretot al Twitter, que solen tenir clares connotacions masclistes, una de les més contundents. La presentadora dels matins de TV3, Ariadna Oltra.
Al final el que volen és que tu tremolis i que tu no acabis fent la feina com tu la faries perquè per alguna cosa estàs aquí, no perquè li hagis xupat la polla a ningú, com t'escriuen cada dos per tres a les respostes de Twitter, que ja jo he decidit, i aquí et responc, doncs no, mira.
També hi era l'expresentador del Fax de TV3, Cris Puig, que va parlar de la soledat que sentia pel poc suport públic que rebia quan se la criticava severament al Twitter.
Et fan sentir indigne, que no mereixes fer aquella feina. I per mi el més greu de tot és com en privat tothom et donava el pèsam i com públicament hi havia tant silenci. Jo m'he sentit molt sola.
O la periodista esportiva i col·laboradora del món RQ, Gemma Herrero, que va explicar els nervis que sentia cada cop que havia d'entrar en una tertúlia.
Hay veces que te hundes, porque no te sientes digna, porque te altera tu confianza, tu autoestima. Jo anava tremolant algunes tertúlies, tremolant.
Durant l'acte, dones periodistes i les principals associacions professionals del sector van exigir mesures a institucions i a mitjans de comunicació per frenar aquestes pràctiques. Informa Marc Simón.
El ciberassetjament masclista a les dones periodistes és una forma de violència que no para de créixer. L'anonimat que ofereixen les xarxes socials envalentonen els assetjadors, que els dediquen insults, comentaris masclistes, comentaris de menyspreu laboral i d'amenaces de violació i fins i tot de mort. Ho explicava Magda Gregori, membre de la Junta del Col·legi de Periodistes.
Som assetjades, atacades i intimidades. I els assetjadors, que de vegades actuen des de l'anonimat per sentir-se encara molt més impunes, no només fan referència al nostre treball periodístic, sinó que sovint també es focalitzen en el nostre físic o el nostre entorn personal, familiar o d'amistats. Els atacs són dobles, per ser dones i per ser periodistes.
Les periodistes lamenten la indefensió de les afectades per la falta de mecanismes legals i d'implicació de les empreses i alerten que aquests atacs no només són una forma de violència masclista, sinó que també atempten contra el dret a la informació.
I en aquesta línia el sexisme empitjora i se situa a nivells alarmants a tota la societat francesa, especialment entre les dones més joves. És el que assegura un informe oficial del govern de França. L'informe conclou que mentre els homes grans mantenen actituds conservadores cap als rols masculins i femenins clàssics, els homes joves tenen tendències masclistes molt més agressives. L'estudi explica que el sexisme creix en noves formes d'assetjament, com ara la violència en línia, l'abús verbal a les xarxes i la pornografia en contingut, diu l'informe bàrbar. L'enquesta també ha detectat un augment del desprestigi i silenciament cap a les dones arran del moviment del Me Too, és a dir, l'efecte contrari. Un quart i dos minuts de nou. El Departament de Salut i Metges de Catalunya continuen les negociacions in extremis per intentar arribar a un acord que freni la vaga prevista per demà. Aquest migdia continuaran parlant després que la trobada d'ahir acabés ben entrada la nit. Seria l'última oportunitat per intentar arribar a un acord que eviti la vaga de demà i de dijous. El sindicat assegura que l'entesa és més a prou que fa uns dies, però que encara hi ha alguns punts massa poc concrets per part de l'administració pública. Informa Laia Colomer.
Ja han tancat punts com garantir la formació continuada dels professionals, però el Departament de Salut i Metges de Catalunya continuen divergint en un dels punts claus de la vaga, com alleugerir els metges de la sobrecàrrega de feina. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonard, diu que volen mesures concretes, mentre que el subdirector del CatSalut, Alfredo García, aposta per un canvi de model.
Aquesta proposta al Departament de Salut, de moment, la redacta d'una manera que no fa menció en aquesta rebaixa que nosaltres voldríem, en aquestes millores dels temps d'atenció, i per tant encara estem lluny.
El sindicat opta per una concreció, no, del nombre de visites, de la durada de totes aquestes visites d'una manera molt tancada, i des del Departament de Salut optem per un model que el que busca sobretot és l'autoorganització del metge, de la seva càrrega de treball i de la seva agenda, no, proposant un model més obert.
El sindicat també demana més contundència en les millores salarials, avui reprendran les negociacions a partir de 2:15 del migdia.
En espera que aquesta vaga principal de demà i dijous que convoca Metges de Catalunya, avui les protestes ja començaran a escalfar motors amb l'aturada que convoca la intersindical a l'àmbit de la sanitat. Tot i que és un sindicat minoritari dins del col·lectiu, sense delegats, poden secundar la protesta tots els professionals. Aquest matí a les 11 es manifesten a Barcelona a la plaça Sant Jaume. Encara que avui la vaga de la intersindical pugui tenir molt poc impacte, el Departament de Treball ja ha decretat serveis mínims des d'avui i fins dijous a la nit, quan acabarà la de Metges de Catalunya. A grans trets, tots els centres han de garantir l'atenció a les urgències i els tractaments inajornables, mentre que la resta de serveis no urgents funcionaran com si fos un cap de setmana. Treball també ha decretat els serveis mínims, escoles i instituts per la vaga de mestres i professors de demà i dijous, on també se suma comissions obreres. En aquest cas hi haurà d'haver, com a mínim, un professor per cada tres classes. Repassem tots els detalls dels serveis mínims a CAPs, hospitals, escoles i instituts amb la Maria Costa i amb la Laia Colomer.
A hospitals i CAPs, urgències garantides.
Les urgències dels hospitals hauran de funcionar al 100%. El telèfon 061 també haurà d'atendre totes les urgències i emergències. I CAPs i CUAPs hauran de garantir l'assistència urgent amb un 25% de la plantilla el primer dia i un terç a partir del segon.
Funcionament habitual dels tractaments inajornables.
Per exemple, tractaments oncològics com la quimioteràpia i la radioteràpia en situacions urgents i de necessitat especial o la diàlisi. També s'haurà d'atendre l'activitat quirúrgica urgent i inajornable i hauran de funcionar amb normalitat les unitats especials com les UCI.
La resta de serveis com en cap de setmana.
La resta de serveis no urgents ni inajornables funcionaran com un cap de setmana, per exemple, les consultes externes. No hi haurà activitat programada no urgent.
Escoles i instituts, un docent per cada tres classes.
Des d'educació infantil fins a secundària hi haurà d'haver com a mínim un mestre o professor per cada tres classes, també una persona de l'equip directiu.
La meitat de la plantilla pels més petits.
És en el cas de les llars d'infants que haurà de treballar el 50% de la plantilla, també els centres d'educació especial i en tots els serveis de menjador i de monitors.
D'altra banda, avui també arrenca la vaga dels lletrats de l'Administració de Justícia. Cada entrada l'han plantejat com indefinida i de moment no hi ha converses amb el govern d'Espanya per intentar arribar a un acord. Això obliga a suspendre diversos judicis, vistes i declaracions, ja que és imprescindible la tasca que hi fan els funcionaris. Això sí, hi haurà serveis mínims, esclar. Informa Marc Poyato.
Els jutjats funcionaran a mig gas a partir d'avui i això provocarà que encara s'acumulin més retards a uns tribunals que ja pateixen un mal endèmic. El Ministeri de Justícia assegura que ha complert amb totes les reclamacions que han fet els lletrats de l'administració i els acusen de fer una vaga política sense cap finalitat professional. Però des del comitè de vaga afirmen que mai han tingut una proposta del Ministeri sobre la taula i que no han pogut negociar. En parlava RAC1 Patricia Gimeno.
Mai el Ministeri de Justícia s'ha posat en contacte amb el comitè de vaga per arribar a algun acord, però és que per a res ens veiem abocats a arribar al que havíem dit, que és anar a la vaga indefinida.
Per tant, tan sols es compliran els serveis mínims. Això sobretot afecta les causes en què hi ha presos implicats que seguiran el seu curs. És el cas, per exemple, de la investigació oberta contra Dani Alves.
A més d'aquestes vagues, demà també caldrà estar molt atents al trànsit a Barcelona perquè els taxistes protestaran al carrer. Tenen previst tallar la Gran Via i el Passeig de Gràcia amb més de 5.000 vehicles. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa el periodista de Col·lapse i col·laborador del Món a RAC1, Frederic Vincent.
Les protestes normalment arriben o bé quan es retallen drets o millores o bé quan fa anys que reclamen sense èxit drets o millores. Les protestes d'aquests dies encaixen més aviat en el segon capítol, molt especialment el capítol de la sanitat, on, a més, la cosa pot empitjorar. Hi ha càlculs que diuen que en els pròxims 10 anys es jubilarà un de cada 3 metges, i entre això i els que se'n van a l'estranger buscant millors condicions, doncs, francament, els números no surten, sobretot a l'atenció primària. Segons les últimes dades de la Conselleria de Salut, un 28% dels catalans i catalanes han d'esperar més de 10 dies per veure el metge de capçalera. I això és un efecte en cadena. Si la gent no troba hora aviat el metge de capçalera, on va? A urgències, que també s'aturen. És a dir, llavors ja tenim dos dels pilars sanitaris del país saturats. La recepta de tot això, mai més ben dit, ja fa temps que la sabem. Cuidar més la primària, amb diners. Si la primària funciona, la resta funciona. L'Organització Mundial de la Salut recomana que un 25% de la inversió en sanitat es dediqui a primària, l'atenció primària. Catalunya fa 2 anys estava al 13% i ara el govern diu que es fregarà el 18% amb el nou projecte de pressupostos. Però per això, petit detall sense importància, s'han d'aprovar.
8 i 23 minuts, la sortida de Jaume Collboni del govern de Barcelona revoluciona la campanya electoral a l'Ajuntament de la capital.
Inicio un nou camí. Centrar-me en exclusiva a la meva candidatura a l'alcaldia de la ciutat de Barcelona. Vull ser el nou proper alcalde de Barcelona i per això faig aquest pas. Aquest matí he comunicat la meva renúncia com a primer tinent d'alcalde i com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona.
És l'anunci que feia Collboni al migdia, explicant que plega del govern d'Ada Colau. La seva mà dreta, Jordi Martí, d'Ada Colau, acusa el regidor i el candidat del PSC de ser un irresponsable i de pensar més en les eleccions que no pas en la ciutat. El regidor de presidència creu que Jaume Collboni plega per intentar remuntar a les enquestes.
Realment ens sorprèn. És difícil imaginar que algú abandoni les responsabilitats amb la ciutat, amb el conjunt de Barcelona i dels barcelonins, pretenent, en canvi, al cap de 4 mesos liderar la ciutat. Sembla una contradicció que, des del nostre punt de vista, des del meu punt de vista, resta credibilitat, resta confiança, que és aquest valor tan important que hi ha en política, algú que va i ve.
I de fet, les últimes hores s'han fet virals unes declaracions de Jaume Collboni que deia que no deixaria les seves responsabilitats per fer campanya electoral. Són del maig del 2022 i Collboni deia això.
Governar fins al final. Aquesta és la màxima i el criteri que tindrà el Partit dels Socialistes de Catalunya en aquest període final que ens queda de mandat, un any de mandat, per aquells que tenim responsabilitats de govern. Governar fins al final. Governar fins al final vol dir centrar-nos en les solucions, no en les eleccions.
Això deia... Al final no ha estat així. El que fa més inaudit el moviment de Jaume Collboni és que el PSC continuarà dins del govern. Per tant, Jaume Collboni farà oposició a un govern en què hi ha el seu partit. La notícia ha agafat la resta de formacions amb el pas canviat. Ara bé, totes coincideixen a acusar Collboni d'intentar desvincular-se justament de la gestió que ha fet de bracet, diuen, d'Ada Colau. Des d'Esquerra, per exemple, Ernest Maragall creu que Collboni només pensa en les eleccions.
Porta 4 anys, aquests últims, compartint i avalant i confirmant i signant i aprovant la pitjor gestió municipal. I ara es declara formalment irresponsable.
El candidat de Junts, Xavier Trias, opina que la seva candidatura també ha provocat el moviment del socialista.
Crec que el fet de que em presenti jo crea un atabalament general que fa que tothom fa coses, però no és necessari fer coses tan estranyes com aquesta. Si tu t'estàs 4 anys donant suport a un govern, quan falten 5 mesos per les eleccions tu no et pots desmarcar així.
I s'afegeix a les crítiques el candidat del PP, Daniel Cirera, a la SER Catalunya.
És sorprenent, perquè el senyor Collboni el que està fent amb aquesta dimissió és reconèixer que la situació de Barcelona és desastrosa i, per tant, perquè no li contamini davant de la campanya electoral, ell abandona el govern, no? Un govern del que, a més, ell és corresponsable absolutament.
Tot plegat, com dèiem, després que Jaume Collboni anunciés que plega i que fes d'una manera que també ha aixecat polseguera. El líder del socialisme a Barcelona li va comunicar a l'alcaldessa per WhatsApp, perquè, segons diu, ella no li va voler agafar el telèfon. Adrià Santasusagna.
Collboni diu que plega per centrar-se en cos i ànima a la campanya electoral. El socialista diu que no es pot estar missa i repicant i per això deixa el govern de la ciutat. Collboni creu que des de fora estarà més alliberat per defensar el seu projecte.
Necessito fer-ho des de la màxima llibertat, dedicant tot el temps i energies per aconseguir aquest objectiu. Tornaré a l'Ajuntament com a nou alcalde si la majoria de la ciutat ho decideix.
I ja deixa entendre que no vol repetir el pacte amb els comuns i Ada Colau a la propera legislatura.
El dret a no conformar-nos amb fórmules ja esgotades. Ens mereixem noves idees. Ens mereixem un nou projecte, un nou alcalde amb tota l'energia.
La resta de regidors del PSC seguiran dins l'Ajuntament de Barcelona sota la tutela de Laia Bonet.
Avui el de Jaume Collboni és un dels noms propis més destacats a la premsa. Alguns defensen la valentia de la decisió del líder socialista i d'altres l'acusen d'oportunista. N'informa Anna Alfonso.
Jordi Juan a La Vanguardia escriu que la de Collboni és una decisió sorprenent, però també una aposta audaç per mostrar-se com un oponent clar a Ada Colau. Ara caldrà veure, diu, si en 4 mesos té prou temps per fer creïble la seva alternativa. Joan Tàpia, al periòdico, escriu que Collboni juga fort i que ha pres una decisió que serà criticada pels seus contraris, però que li servirà per fer campanya des de fora i tenir més llibertat. Antoni Bassas a l'Ara lamenta el tacticisme polític tan poc apassionant de Collboni i recorda que els arguments electorals que poden explicar-los són de goma, però els votants, diu, són de carn i ossos i tenen memòria. El Punt Avui li posa un semàfor vermell i l'acusa d'abandonar el servei per al qual va ser escollit per poder criticar Colau. Tota una lliçó de política irresponsable i tramposa, diu, al servei dels partits i no dels ciutadans. El País critica que és paradoxal que Collboni deixi el govern municipal mentre els seus continuen dins i El Mundo l'acusa de fugir i creu que esquiva el fet que ha passat els últims 4 anys compartint estratègia amb l'alcaldessa.
I atenció a la notícia que avui llegim al País. 6 de cada 10 negocis de Barcelona incompleix les normes d'estalvi energètic que va fixar el govern d'Espanya ara fa 5 mesos. La Moncloa va publicar, recordareu, a finals d'estiu, un decret que imposava 3 grans obligacions per tots els comerços. Regular la temperatura, recordem que fixava un màxim de 27 graus a l'estiu per l'aire condicionat i de 19 a l'hivern per la calefacció. Tenir les portes tancades per evitar que l'aire fred i el calent s'escapin i apagar la llum dels aparadors a la nit. Doncs bé, 5 mesos després, el País ha fet un tomb per alguns dels principals Eixos comercials de les ciutats de l'Estat ja ha comprovat que la gran majoria incompleixen almenys una de les tres obligacions. Per exemple, el País ha comprovat que al Portal de l'Àngel de Barcelona el 59% dels negocis no tenen les portes tancades, malgrat que la norma del govern espanyol deia que se n'havien d'instal·lar d'automàtiques. Els comerciants aleguen que el cost de muntar una porta automàtica oscil·la entre els 2.500 i els 4.000 euros i avisen que per molts voltiguers desembutxacar aquests calés és impossible si abans no reben les ajudes que han promès el govern d'Espanya. Ara bé, el País també ha constatat que alguns comerços incompleixen normes que suposarien un estalvi objectiu pels propietaris, com la de pagar les llums dels aparadors a la nit. Més del 20% dels negocis del Portal de l'Àngel se salten aquesta obligació i els mantenen oberts. El diari denuncia que ni el govern d'Espanya, ni les autonomies, ni tampoc els ajuntaments persegueixen els comerços que són incomplidors. Les administracions esteuen les puces de sobre i diuen que perseguir-los no és cosa seva. El resultat? Doncs fins ara, ni a Catalunya ni a Madrid s'ha multat cap negoci per saltar-se les normes d'estalvi energètic. 8:45 del matí, continuem els apunts aquí al món RAC1. Òmnium Cultural no vol que el Tribunal Suprem revisi la sentència condemnatòria de Jordi Cuixart pel procés. L'entitat ha fet arribar un escrit al tribunal en què explica que aquesta revisió no servirà per reconèixer ni reparar la vulneració de drets fonamentals que ha comès l'Estat. El que vol Òmnium és que el Tribunal Europeu de Drets Humans condemni Espanya per perseguir la dissidència política. L'escrit insisteix que totes les activitats de Jordi Cuixart que es van jutjar estan emparades en l'exercici legítim dels seus drets polítics i civils, fent ús en alguns moments del marc que proporciona la desobediència civil i en cap cas encaixaven en la definició del delicte de sedició. Ara bé, tot i la petició de Cuixart perquè el Suprem no revisi la condemna, l'alt tribunal ho haurà de fer perquè és el que li pertoca després de la reforma del Codi Penal. El govern d'Espanya ha obert un expedient sancionador a la Falange per un homenatge al líder feixista José Antonio Primo de Rivera, concretament per una concentració que va convocar a Cuelgamuros el 19 i 20 de novembre, en què es va cantar el cara al sol i es va fer apologia al feixisme. La secretària d'Estat de Memòria Democràtica creu que això vulnera la llei de la memòria i la Falange es podria enfrontar multes que van dels 10 als 150.000 euros. L'organització té ara dues setmanes per presentar-hi al·legacions. Si reconeix la seva responsabilitat, la sanció es podria reduir aproximadament un 20%. I 32 minuts, el Congrés dels Diputats reprèn avui el curs després de les festes de Nadal. Fins avui, eh? I ho fa per aprovar, fins avui, eh? Torno a repetir. Avui que és dia 24, doncs avui reprèn el curs després de les festes de Nadal el Congrés dels Diputats. I ho fa per aprovar la rebaixa de l'IVA en productes essencials, que ja és vigent, això sí, des de l'1 de gener. Es va aprovar per decret, però ara s'ha de votar a les Corts. El gran dubte és que votarà el PP perquè, tot i ser una proposta seva, creuen que queda massa curta i volen que també rebaixi l'IVA de la carn, el peix i les conserves. Sí, com sigui, la rebaixa tirarà endavant i després Pedro Sánchez compareixerà a la tarda per analitzar les mesures econòmiques. Tot esperant saber què votaran finalment els populars, els d'Alberto Núñez Feijóo continuen carregant de valent contra el govern de Pedro Sánchez. I ahir van presentar un document que, segons el PP, marca les línies a seguir per regenerar democràticament les institucions espanyoles. Ara bé, el text escapça una de les propostes que feia mesos que Alberto Núñez Feijóo portava agafada pel pal de la bandera, que només pugui governar només la llista més votada. Ara, aquesta idea sembla que a hores d'ara només es manté pels ajuntaments. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Si Isabel Díaz Ayuso corregia Feijóo fins i tot abans que llancés la proposta.
Yo creo que si hay más escaños hacia un lado y hacia el otro que quieren un partido u otro, un gobierno u otro, bueno, no lo veo mal. Lo que sí que creo que son sin sentido es lo que está pasando, de manera que minorías son quienes deciden por todos.
Això ho deia en Antena 3, després Feijóo presentava la proposta excloent comunitats i govern espanyol, tot i haver-ne fet bandera des que hi ha enquestes que el situen com a guanyador, però sense poder governar perquè no suma prou escons amb Vox. Sobre les minories que deia Ayuso, Feijóo anava més enllà acusant Sánchez de governar amb nepotisme.
Se sigue un guión que escriben los anticonstitucionalistas, ya sean independentistas o populistas, e interpreta el poder ejecutivo a espaldas de la soberanía popular y con menoscabo de la división de poderes. Es una deriva en la que se va superando nuestra capacidad de asombro.
El líder del PP ha posat totes les seves promeses en un document que es compromet a complir els primers 100 dies de govern i de manera prioritària el retorn de la sedició i la prohibició de referèndums il·legals.
Ara sentíem Isabel Díaz Ayuso, doncs bé, avui la Universitat Complutense de Madrid nomenarà la presidenta de la comunitat com a alumna il·lustre de la universitat. Concretament, la Facultat de Ciències de la Informació, on Díaz Ayuso va llicenciar-se en periodisme el 2002. La presidenta de Madrid rebrà la distinció, previsiblement, enmig de protestes i havent posat de potes en l'aire la universitat. De fet, els sindicats d'estudiants i professors ja han convocat una concentració i, de fet, la decisió ha provocat un terratrèmol al govern de la universitat fins al punt que ha forçat la dimissió de dos vicerrectors els últims dies. Des de Madrid també, Arnau Mañé.
Avui la Complutense farà alumna il·lustre Ayuso, tot i les crítiques de les últimes setmanes i tot i les protestes que s'han organitzat contra aquest acte. Entre professors, estudiants i personal de la universitat, 1.500 persones ja s'han posicionat públicament contra aquesta distinció a la presidenta de Madrid. A més, a la protesta d'aquest matí s'hi afegiran els metges d'atenció primària que des de fa mesos estan en peu de guerra contra Ayuso. En qualsevol cas, es tracta d'un reconeixement avalat pel rector de la Complutense, però que els més crítics interpreten com un moviment que impulsa la cursa electoral d'Ayuso a només 4 mesos de les eleccions i que fins i tot, diuen, blanqueja les polítiques de la presidenta. En l'acte d'avui, a part d'Ayuso, la Complutense també premiarà a Arturo Pérez Reverte i al Modena Ariza.
A tot plegat ahir, la nit va reaparèixer un altre líder popular. Es tracta de José María Aznar, que ho va fer per criticar molt durament aquí, a Pablo Casado, acusant-lo, Aznar, d'haver situat el PP al límit de la irrellevància.
Hace un año, o el tiempo que fuera exactamente, no sé que fuera exactamente, el Partido Popular estaba en una situación límite. Pero tan límite, en mi opinión, que si venía alguien y hacía en la espalda, así, ¡pum!, se podía caer. Bueno, afortunadamente, hoy, los dirigentes que tienen el Partido Popular han entendido perfectamente cuál es la situación.
I de Pedro Sánchez, l'expresident del govern d'Espanya, em va dir que és un arrogant, que li falta humilitat i que la barreja de tot això l'aboca al desastre. Això sí, Aznar va demostrar que se situa molt més a prop de Díaz Ayuso que de Núñez Feijó. 8:37, almenys mitja dotzena d'empreses catalanes han rebut missatges de WhatsApp fraudulents que intentaven estafar-la, suplantant la identitat d'un responsable de la mateixa companyia. Les estafes per WhatsApp. D'aquí uns moments us les expliquem.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 28 i descobreix els graus en arquitectura, arts i animació, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Viu real. Viu.
Per als frigorífics connectats Haier, tots els aliments són extraordinaris. Conserven el gust durant més temps gràcies a les seves funcions d'intel·ligència artificial. I ara et regalem fins a 300 euros en comprar el teu nou electrodomèstic Haier. Consulta condicions a haiereurope.com. Haier, connecta't a un món extraordinari.
T'agradaria començar un nou any sota el signe del disseny? A Roche Bobois és el que desitgem. Proposant-te rebaixes en totes les col·leccions de mobles i sofàs. Gaudeix de la qualitat i la creativitat de Roche Bobois a preus molt atractius. I comença l'any amb estil.
No et perdis les rebaixes en totes les botigues Roche Bobois. Llistat de botigues a rochebobois.com.
Tu, que saps el que costa guanyar-se el sou, mereixes més per la nòmina. Domicilia el teu compte de CaixaBank i beneficia't d'un televisor LG. Més informació a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Fins al 28 de febrer de 2023, 20.000 unitats disponibles per a nòmines d'entre 1.200 i 2.499 euros.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
el 15 d'agost de 1966.
I el número de la sort, el...
el 5.
Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El que deia, Sabem almenys de mitja dotzena d'empreses de Catalunya que han rebut missatges de WhatsApp fraudulents que intenten estafar-les, suplantar la identitat d'un dels caps de la mateixa companyia. El món RQ va destapar la setmana passada el primer cas d'aquesta estafa amb aquest modus operandi, però ara n'han sortit més. Els missatges, els estafadors encarreguen a un treballador, entren, perquè ens entenguem, al WhatsApp d'algun dels treballadors i, perdó, d'algun dels caps, i li envia un missatge al seu treballador dient que vagi a comprar targetes regals de plataformes com Google Play, Apple o PlayStation. N'aconsegueixen les dades i llavors buiden els diners d'aquestes targetes. De moment, el número de mòbil que fan servir els estafadors continua actiu i encara es fan passar per directius d'empreses. És el cas de la companyia Raipa de Terrassa, encarregada de desenvolupar i fabricar equips de laboratori. La Vanessa González, directora financera, va rebre un missatge que, presumptament, era de la directora executiva de la mateixa empresa. Ho explicava ahir el món RQ.
Sí, en un primer vaig rebre aquest missatge, però sí que és cert que als 10 minuts o així em van fer una trucada per WhatsApp. I dic, ostres, que estrany. La vaig intentar agafar, però jo no escoltava res. I llavors em va escriure, no puedo oírte, no sé si puedes oírme. I em va enviar el quiero que vayas físicamente a cualquier oficina de correos o tabaqueria. I amb això ja ho tenia clar, que era una estafa.
El missatge representa que li enviava la directora executiva, que és la Teresa Espinar. Però es tractava d'un perfil fals, tot i que va entrar amb el tuit a través del WhatsApp, perdona, amb el tuit, a través del WhatsApp seu, dirigit a la seva directora executiva. També en parlava aquesta directora executiva, el món RQ.
Jo disposo de LinkedIn, però també és cert que no van agafar la meva foto del LinkedIn. Van agafar una foto que tinc pública, si poses el meu nom per Google, perquè, bueno, en un moment determinat vaig sortir al diari Terrassa i van agafar aquesta foto. I si pots, si declares el meu nom, és la primera foto que surt.
La Vanessa i la Tres van anar a la comissaria dels Mossos, però com que no van caure en l'estafa no han pogut denunciar formalment el cas. WhatsApp no és l'única aplicació que utilitzen els estafadors. L'OCU demana molta prudència a l'Organització de Consumidors, també als usuaris de les plataformes de compra i venda de productes de segona mà, entre particulars com ara Wallapop, Vinted, eBay o Vivo. Asseguren que han detectat un augment de fraus a través d'aquestes plataformes on es colen perfils falsos. L'Organització de Consumidors aconsella als usuaris desconfiar dels que a l'hora de pagar o organitzar l'enviament demanen fer-ho fora de l'aplicació per estalviar-se les despeses de l'ús de qualsevol plataforma. La portaveu de l'organització de l'OCU, Esther Lorente, explica com acostumen a operar els estafadors.
S'interessen per un determinat producte i ens proposen continuar la gestió fora de la plataforma per estalviar-se despeses, etc. De vegades ens demanen un correu electrònic i allà ens envien un enllaç per donar les nostres dades bancàries. A partir d'aquí entren en el nostre compte corrent i ens poden treure els diners o fins i tot realitzar comptes amb la nostra targeta.
L'OCU recomana no donar mai el número de telèfon i desconfiar dels venedors que tenen pressa per vendre i dels enllaços on es demana facilitar les dades bancàries amb l'excusa d'ingressar els diners de la venda directament al compte corrent. També recorda que mai s'ha d'enviar una fotografia del DNI, mai, en cas de ser víctima d'una estafa d'aquesta mena. L'OCU diu que és important posar en contacte de seguida amb la plataforma, avisar al banc i denunciar-ho a la policia. La Fiscalia pacta una rebaixa de penes a un exentrenador d'Artés, al Bages, que hauria fet tocaments i hauria mantingut converses sexuals amb menors. L'home ha acceptat 2 anys i 11 mesos de presó i no hi haurà d'entrar. La Fiscalia en demanava gairebé 25. Després d'admetre els abusos i pactar la rebaixa de la pena, esquivarà la garjola si no comet cap delicte els pròxims 5 anys. També haurà de pagar una multa de 2.700 euros, una de 8.000 per a la responsabilitat civil, i haurà de fer un curs de formació sobre educació sexual. A banda, un fals dentista ha acceptat 6 anys i 4 mesos de garjola per haver estafat una 80ena de pacients. De fet, els haurà d'indemnitzar en 450.000 euros perquè algunes de les víctimes van acabar amb lesions als ossos. I a Lleida, els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes que haurien provocat un incendi dissabte en un bloc de pisos del barri antic. El foc va obligar a desallotjar 1/12 de persones i n'hi ha 6 amb ferides de diversa consideració. No sé si recordareu, i si no us ho expliquem, el cas de la Laura, la dona que va denunciar aquí al món RQ que a Polònia no li torna els fills perquè és trans. Doncs bé, aquest tema ha arribat a la Comissió Europea. L'eurodiputat socialista Javi López ha demanat a Brussel·les que es pronunciï sobre els arguments del Tribunal d'Apel·lacions de Varsovia que va tombar el retorn a Catalunya del Max i l'Elisabet, que ara tenen 7 i 4 anys amb arguments clarament homòfobs. Entre altres afirmacions, el president del Tribunal assegura que el canvi de sexe de la Laura exposa les criatures a literalment un perill psíquic i els posa en una situació intolerable. Ara Javi López exigeix a la Comissió Europea que es mulli i li reclama mesures contundents perquè tots els estats membres respectin els drets de la comunitat LGTBI+. I com el talent no té fronteres, els germans Roca han decidit també llançar la seva primera línia de begudes. Es dirà Esprit Roca i tindrà destil·lats, licors i altres tipus de begudes fermentades. Aquesta nova aventura, una més del trio de Girona, arriba després de 7 anys d'investigació, segons han explicat en un comunicat a les xarxes. De moment han posat a la venda dues sèries ben diferenciades, cada una d'elles amb 3 begudes. La primera és Paratges. Té una ginebra de té de roca, un aiguardent de garrofa i un vi amb arrels. La segona línia està vinculada a la Casa Cacau d'en Jordi Roca i té com a base, precisament, el cacau. En aquest cas també hi haurà una ginebra, un licor i un esprit de cacau. Déu-n'hi-do. Totes les begudes es posen a la venda avui a Casa Cacau, a l'hotel dels Germans de Girona, a l'espai temporal de l'hotel Mandarín Oriental de Barcelona i també, si voleu fer compra directa a través del web, esperit-roca.com. Esperit-roca.com. Estem parlant de menjar. Les persones celíaques... Atenció a aquesta dada, eh? Les persones celíaques gasten 1.000 euros més l'any en menjar que la resta. 1.000 euros més! Segons denuncia l'Associació de Celíacs de Catalunya, aquest és el sobrecost mitjà de la compra d'aliments bàsics sense gluten. L'únic tractament per les persones amb celiaquia és seguir una dieta lliure d'aquesta proteïna, per això han de comprar productes específics que acostumen a ser clarament més cars. L'associació diu que l'augment de la inflació també ha fet créixer la despesa addicional en productes sense gluten i lamenta que el col·lectiu no tingui cap ajuda per comprar productes específics per celíacs. Ara, denuncien que Sanitat encara no reconeix la celiaquia com una malaltia i, a més, que l'administració no ha executat cap de les 20 resolucions que el Parlament de Catalunya ha aprovat a favor d'aquest col·lectiu. I alerta pel brot de grip aviària en una granja gallega de bisons. Es tracta d'una empresa de Carral, un municipi a prop de Corunya dedicat a la pelleteria on a principis d'octubre van començar a aparèixer animals morts. Segons llegim avui al País, les investigacions suggereixen que el virus hauria saltat als bisons des de les aus silvestres i hauria mutat en aquesta granja. Això sí, cap dels seus treballadors es va arribar a infectar. Tot i que les autoritats sanitàries de la Xunta van ordenar sacrificar més de 50.000 bisons a l'explotació, el brot ha fet saltar les alarmes a nivell global. El motiu és que els bisons són susceptibles tant a la grip aviària com a la dels humans, i els viròlegs temen que en pugui resultar un virus més greu que acabi afectant a les persones. TV3 emet aquesta nit un sense ficció que retrata una realitat dura i força desconeguda a Catalunya, la d'algunes noies i dones de famílies musulmanes nascudes aquí o arribades de ben petites que es rebel·len contra la tradició patriarcal i reivindiquen la protecció dels seus drets. En alguns casos, la seva comunitat les considera infidels per tenir parelles que no són musulmanes o per anar de colònies, per exemple. I a la vegada, també pateixen racisme pel seu origen i es consideren catalanes de segona. El documental recull el testimoni de noies com la Wafa i la Safia que expliquen històries com aquestes.
La meva parella no és musulmana i... No ploro perquè he plorat tant que ja no em surten les llàgrimes, perquè et fan escollir entre la teva felicitat o ells.
No pots anar a aniversaris, no pots anar al cine amb les teves amigues. Tot el tema de l'oci és un perill per la teva reputació.
El Sense Ficció porta per títol Atrapades entre dos mons i s'emetrà avui a TV3 quan passin 5 minuts de les 10 de la nit. A l'Iran, més de 480 persones han mort arran de la repressió als manifestants que protesten des de fa mesos per la falta de llibertats al país. És el càlcul que fa un informe de l'ONG Iran Human Rights. La Unió Europea condemna l'ús, diu, brutal i desproporcionat a la força per part del govern contra manifestants pacífics. En aquest sentit, els ministres d'Exteriors dels 27 han acordat un nou paquet de sancions contra una vintena de persones i entitats responsables d'aquesta repressió. I mentre estan també en plan internacional, Alemanya cedeix finalment a la pressió i permetrà que altres països puguin enviar els tancs del model Leopard a Ucraïna, uns vehicles que es fabriquen precisament a Alemanya. Tot i que Berlín continua sense aclarir si n'enviarà o no, ara ha anunciat que almenys no suposarà que estats com Polònia o les repúbliques bàltiques tirin pel dret. Alemanya canvia de parer després de dies d'insistència dels Estats Units i de l'OTAN i que ahir s'hi sumessin també molts estats a la reunió dels 27. De fet, Polònia ja havia anunciat que n'enviaria tant sí com no i que intentaria crear una coalició internacional per enviar aquest tipus d'armament a Kiev. 11 minuts i les 9. Un altre tiroteig als Estats Units ha causat almenys 7 morts. 7, un home de 67 anys. Ha obert foc en una granja a Half Moon Bay, a pocs quilòmetres de San Francisco. L'atacant s'ha entregat a la policia nord-americana. Segons les primeres hipòtesis, el detingut hauria disparat contra companys de feina per motius que encara es desconeixen. L'atac també ha deixat un ferit greu. Aquest tiroteig ha estat només 2 dies després i a poca distància del tiroteig que va provocar 11 morts a Monterey Park durant la celebració de l'any nou xinès. 10 minuts i les 9 del matí, avui cap a 11:45, Marc Artigau, aquí al Món RQ, per parlar-nos d'Aurora. Qui és Aurora? Doncs la protagonista de la seva nova novel·la, que es titula precisament així Aurora, i que explica la història de l'Àngel, un pescador il·legal de coralls, i el vincle que té amb la seva mare. Un amor intens però complicat, segons explica Marc Artigau, aquí a RQ.
Aurora explica la vida de l'Àngel, que neix en un petit poble marítim on es dedica juntament amb el seu tiet a la pesca il·legal de coralls vermells. Això i la relació atípica amb l'Aurora, la seva mare, el marcaran per sempre. S'estimen d'una manera profunda i secreta, com el lloc on creixen els coralls. Aurora explica que estimar molt no vol dir estimar bé.
Avui a 11:45, Marc Artigau desgranarà Aurora, la seva nova novel·la, que surt a la venda demà. El 5 d'abril arribarà als cinemes la pel·lícula sobre l'origen de les bambes Air Jordan. Hosti, quines ganes de veure aquesta pel·lícula. De debò, eh? El projecte dirigirà Ben Affleck, explica l'associació que hi ha entre Nike i aleshores estrella emergent del bàsquet nord-americà Michael Jordan, una relació que es considera la més important entre una marca i un atleta, una associació que va aconseguir que en els següents anys les sabatilles esportives es convertissin en una indústria multimilionària. El repartiment també compta amb Matt Damon o Viola Davis. Pocs dies després de l'estrena als cinemes, la pel·lícula ja està disponible a Amazon Prime Video, que produeix el film. El 5 d'abril, doncs, arribarà aquesta pel·lícula dedicada a Nike i sobretot a Michael Jordan, a les bambes Air Jordan, amb aquesta parella ben recorreguda del món cinematogràfic, que és Ben Affleck amb Matt Damon, que van fer aquella pel·lícula que es deia L'Indomable Hunting. Avui sabrem quines són les pel·lícules per ser nominades als Oscars de l'Acadèmia de Hollywood. A 2:45 del migdia, hora d'aquí, es farà la lectura dels nominats, serà en directe des del Teatre Samuel Goldwyn de Los Angeles i es podrà seguir arreu del món a través de YouTube i de les xarxes de l'Acadèmia de Hollywood. Els encarregats de llegir els nominats seran els actors Riz Ahmed, del Sonido del Silencio, i Alison Williams, de Girls. A les travesses trobem produccions com Almas en Pena en Isherin, Toda la Vez en Todas Partes, els Fabelman o Elvis, que estan tenint molt bona trajectòria en altres premis internacionals com els BAFTA anglesos o els Globus d'Or. La gala dels Premis Òscar serà el 12 de març a Los Angeles. I encara parlant de cinema, la coproducció catalana 20.000 espècies d'abejas competirà per l'Os d'Or al Festival de Berlín. És l'òpera prima d'una directora, Estibaliz Urresola, que s'ha format a l'ESCAC. I per cert, que el món del cinema avui acomiada Agustí Villaronga, que va morir diumenge als 69 anys d'edat. Aquest migdia es farà l'enterrament del director de Pa Negre amb una cerimònia al tanatori de Sant Gervasi de Barcelona. Villaró, que era un dels directors de cinema catalans més reconeguts en títols com El ventre del mar o Incerta glòria. Tot això pel que fa als cinemes. A les plataformes Filmin estrena avui la sèrie Memòries d'una escritora. La tirada badanesa Karen Blixen, autora de Memòries d'Àfrica, està ambientada als anys 30 i relata el moment en què Blixen es veu obligada a tornar a la seva dinàmica natal després de 17 anys al continent africà. Per cert, que la sèrie La que se avecina, que es pot seguir a Amazon i a Disney+, ha estat la més vista a Espanya a les plataformes de vídeo l'últim trimestre de 2022. La segona més vista va ser The Good Doctor a Netflix, Disney, Amazon i Movistar, i la tercera va ser una sèrie nova que es diu, vaja, que molts la coneixeu, que és Miércoles, estrenada a Netflix. Són dades del baròmetre que elabora la consultora audiovisual GECA, que revela que Netflix i Amazon són les plataformes amb més subscriptors i que la plataforma catalana Filmin és la que suma un major creixement d'un punt i mig, situant-se com la desena en nombre d'usuaris. I a les 11 tocades saludarem al món RQ Milena Smith, una actriu que divendres estrena a la plataforma Netflix una sèrie titulada La xica de nieve.
quiero ayudarte a encontrar a tu hijo. Y si publicáis cualquier cosa que ponga nervioso al secuestrador...
La sèrie adapta el llibre al mateix títol de Javier Castillo sobre la desaparició d'una nena de 6 anys durant una cavalcada de Reis. Milena Smith interpreta la xica de nieve, un estudiant de periodisme que s'encarrega d'investigar el parador d'aquesta nena. A partir de les 11 en parlarem amb ella i també de com va començar el cinema. Fa només 3 anys amb la pel·lícula No mataràs del català David Victori. Només un any després, Milena Smith ja treballava a les ordres de Pedro Almodóvar a Madres Paral·leles, al costat de la Penélope Cruz, i potser no en sou conscients, però abans de Pedro Almodóvar i de David Victori, segurament alguns ja l'havíeu vist al videoclip d'un grup català. Milena Smith, a partir de les 11, ens ho explicarà aquí al Món a RAC1. La cantant noruega Aurora se suma al cartell del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. Barreja estils com el pop, el folk i les lletres inspirades en la natura i la mitologia. En 10 anys de carrera ha aconseguit diversos discos de platí, ha venut 1 milió d'àlbums i ha participat en bandes sonores com la de Frozen 2. Aurora s'afegeix un cartell del Vida amb noms com Suet, The Libertines, La Casa Azul o Selva Nua, entre molts altres. La pròxima edició del Vida es farà del 29 de juny a l'1 de juliol. I als esports amb Repsol, el Barça va escollir l'empresa de Turquia, l'IMAC, com la constructora del nou Camp Nou perquè remodelava l'estadi blaugrana gairebé a meitat de preu. És la conclusió a què ha arribat RAC1 després de tenir accés a les condicions de les tres candidates finalistes, l'IMAC i també les espanyoles Ferrovial i Fomento de Construcciones y Contratas. Els turcs garanteixen ajustar-se a uns 950 milions, mentre que els seus competidors no baixaven dels 1.500 i a sobre trigaven més. A banda, l'IMAC es compromet a marxar només un any i mig a Montjuïc i a tenir l'estadi enllestit el 2006 i, en canvi, Ferrovial demanava tenir marge fins al 2027. Mentre que Fomento directament li deia al Barça que s'havia d'estar 3 temporades a l'estadi olímpic, el doble costur. Tot i això, l'elecció de l'IMAC genera dubtes a la Cambra de Contractistes de Catalunya, ho explica el diari Ara, que afegeix que l'empresa no cotitza cap borsa i això en rebaixa els criteris de transparència. Més coses. Gil Manzano xiularà el Barça Real Societat de demà a les 9 de la nit a la Copa, malgrat ser l'àrbitre que va expulsar Robert Lewandowski a Pamplona en aquella nefasta actuació. El davanter polonès podrà jugar demà, però encara arrossega l'ascensió de 3 partits a la Lliga. A més, sembla fet expressament perquè Gil Manzano va xiular ahir mateix en el partit que tancava la 18a jornada de Lliga, l'empat a 2 entre el València i l'Almeria. Per tant, no tindrà ni descans. I qui també torna és el madrileny Carlos del Cerro Grande, que demà passat arbitrarà el València Atlètic de Bilbao, també de Copa, només a 4 dies després de xiular-li 3 penals en contra al Girona a Villarreal. Precisament el Girona, que va anunciar ahir el fitxatge del central peruà Alexander Callens, que signa fins al 2025, i la renovació del defensa de l'Uruguai Santi Bueno fins al 2026. Ahir el club va presentar el lateral francès de 24 anys, Pierre Gabriel, que arriba cedit fins a final de temporada amb una opció de compra de 2,5 milions d'euros. Que segon ahir es va jugar un Andorra-Albacete a 10-0, que va acabar amb victòria manxega 0-1. Que França, Kylian Mbappé, és el primer jugador de la història del PSG que marca 5 gols en un partit. Ho va fer ahir a la Copa contra el Pays de Cassel de la 6a divisió. I a Anglaterra, l'Everton ha destituït Frank Lampard com a entrenador per mals resultats. I a Brasil, l'atenció, perquè el president Lula da Silva ha reconegut que volia que l'Argentina de Leo Messi guanyés el Mundial de Futbol del Qatar. Ho ha dit en una declaració conjunta amb el seu homòleg de l'Argentina, Alberto Fernández.
Argentina terminó el año de 2022.
L'Argentina ha acabat el 2022 en una situació privilegiada, no només pel que fa a l'economia i a la política, sinó també pel que fa al futbol. Per primera vegada vaig animar l'Argentina perquè fos campiona del món. Simplement creia que Messi no podia acabar la seva carrera sense ser campió del món. Doncs bé, ja ho ha aconseguit, està bé, i ara li toca al Brasil.
Era fet el Brasil.
En bàsquet, el Real Madrid i el Barça de l'Eurolliga de demà passat ha canviat d'hora i es jugarà a les 7 de la tarda. Demà passat un partit a les 7. I a tot això el dia en què un Barça-Madrid de l'Eurolliga a les 7 de la tarda. En què vam saber els encreuaments de la Copa, que es fa a Badalona del 16 al 19 de febrer. El dijous el Barça jugarà contra l'Unicaja i el Madrid contra el València, mentre que divendres la penya jugarà contra el Baskonia i el Tenerife davant el Gran Canària. I acabem els esports dient que avui llegim al periòdico que la FIA, la Federació Internacional d'Atletisme, obre la porta que els atletes trans puguin competir als Jocs Olímpics de París 2024. Després de ser un dels organismes més reticents a fer aquest pas, ara resulta que ha canviat de parer. Per això sí, ho ha fet amb una normativa molt estricta i controvertida. Podrà competir qualsevol atleta que redueixi el seu nivell de testosterona fins als 2,5 nanomols per litre de sang. Per posar-ho en perspectiva, habitualment un home té uns nivells que oscil·len entre el 10 i els 35. Per tant, estem parlant d'un canvi molt bèstia.
Aquest hivern a Repsol volem que segueixis estalviant en carburant. Per això continua gaudint d'un descompte de 10 cèntims per litre pagant amb Wilet sense límit de litres ni d'import. Si encara no tens Wilet, descarrega-te-la ara i comença a estalviar.